Benvinguts i benvingudes al podcast El món a 150 centímetres.
Esteu benvingudes i benvinguts al podcast El món a 150 centímetres, un espai creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Aquest podcast s'ha enregistrat des del recinte de la Fira Avícola, que enguany ha arribat a la seva 50a edició. Us explico de què tracta, però abans us faré 5 cèntims sobre el que escoltareu en aquesta estoneta, on pels micròfons del Prat Ràdio han passat noies i nois d'entre 9 i 12 anys. En aquest primer podcast hem donat veu als membres del Consell d'Infants que ens han explicat amb les seves paraules què és per ells aquest òrgan de participació dels infants de la ciutat i hem descobert què són les agendes urbana i 2030. Per abordar-ho, el propi Consell d'Infants ha entrevistat a dues expertes en el tema, les tècniques de l'Ajuntament, Elida Roca i Cristina Gutiérrez. A més, hem posat sobre la taula temes que han prioritzat per treballar en aquest curs, com és la qüestió del feminisme a les escoles. Això ha estat del que hem parlat i on ho podreu recuperar? Dins la pàgina web elprat.ràdio a l'espai El Prat Ràdio Més, l'espai d'àudios de la carta de la Ràdio Pública del Prat. Així que comencem. Som-hi. M'ha acompanyat a la part tècnica el Pico Estilo i qui us ha parlat, Laura Prillo-Rejón. Arrenquem el podcast El món a 150 centímetres. I us preguntareu, per què el món a 150 centímetres? 150 centímetres és l'alçada mitjana d'un nen i d'una nena de 12 anys. En aquest podcast comunitari dels infants del Prat, que és també un espai de creixement individual i col·lectiu, ells i elles són les veritables protagonistes. T'explicaran l'actualitat educativa de la ciutat amb la seva mirada d'una manera pròxima, amb voluntat transformadora i esperit comunitari, de la mà d'una excel·lent aliada com és la ràdio per generar aquest espai per tota la comunitat educativa del Prat, el nostre lloc al món. Per tant, al món a 150 centímetres fem referència al món vist per la mirada i l'alçada d'un infant, que en canvi té sovint la capacitat d'anar més enllà i de veure molt més alt i lluny que no pas els adults. I pel primer podcast, que millor que convidar, a part dels representants dels infants, que treballen activament en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, no només en l'àmbit educatiu, sinó en tot el que té a veure amb el municipi, aportant el seu punt de vista sobre el que volen que sigui la ciutat del Prat. I ells i elles formen plegades el Consell d'Infants. Els anirem coneixent a trossets perquè cadascú té el seu paper dins d'aquest podcast. Sembla aquesta Fira Avícola. Us està agradant? Ja l'heu visitat?
Sí.
Sí?
Sí? Us està sí. Agradant, no?
Sí.
Doncs anem a explicar a tota aquesta fira, que ja ha fet 50 anys, una mica què és el Consell d'Infants, no? Comencem amb la Bianca i anem a definir què és el Consell d'Infants amb les vostres paraules, Bianca.
El Consell d'Infants és un lloc on podem donar propostes per millorar la nostra ciutat.
I com veu començar en aquest Consell d'Infants, Gina? O sigui, com us vau assabentar que existia i per què vau decidir participar-hi?
A l'escola ens van donar un paper per participar al Consell d'Infants. A més, conec a una nena que va anar al Consell i em va cridar molt l'atenció.
Uh-huh. Ara que ja sou membres, anem a explicar, Regat, què és el que més us ha agradat de formar part d'aquest Consell d'Infants fins ara?
El que més ens agrada és fer activitats amb grup i amb parelles que formin part del grup. I anem a parlar de la gent, i per exemple, la primera activitat que vam intenta fer és la de la gent del 2000, del 2030 i el Parlament més tard.
Molt bé. Anem a descobrir una mica la ciutadania, no? Cada quan us reuniu i com pot un altre noi o noia participar en aquest Consell d'Infants que ens estigui escoltant i com pot formar part?
Nosaltres ens reunim una vegada al mes a les cases d'en Puig i un noi o una noia pot participar al Consell d'Infants i anant a un concurs i després li donaran un paper i es sentaran en una sala i diran el seu nombre o no. Si diu el teu nombre és que sí.
Clar, vosaltres formeu part de diferents escoles d'aquí de la ciutat, no? I també teniu uns predecessors, en aquest cas vosaltres heu agafat el relleu dels anteriors membres del Consell d'Infants i per tant ells ja van començar a treballar algunes temàtiques, no? Quins temes van començar a treballar el darrer any, Mia, i quins temes dels que van començar en aquest darrer curs heu prioritzat vosaltres?
L'any passat van fer feminisme, assetjament escolar, atenció a la diversitat, zones verdes i espais públics. I d'aquestes temàtiques aquest any hem escollit el feminisme i l'atenció a la diversitat.
Déu-n'hi-do, quants temes i que diversos també tracteu aquí en el Consell d'Infants. Com vau escollir aquests temes que volíeu prioritzar, Mia?
Doncs vam fer com votacions de quines eren les que millor ens semblaven per la ciutat.
Ja fa uns mesos que vau començar aquest curs i per tant que formàveu part, no, d'aquest Consell d'Infants i ja heu fet i participat en diverses activitats, no, Regat? Com una vinculada en aquest cas que ens comentaves a la construcció de l'Agenda 2030. Què vau fer en aquesta activitat?
Hem fet dos parelles i hem participat i tenim que fer grups i mirar les preguntes que més importants o la menys importants i poner-la a on té que
anar, no? Prioritzar-la, sí. No? O sigui que heu decidit tractar aquest tema, que com has dit abans, no? El parlarem en el següent blog i podrem descobrir-lo, però també s'han parlat altres temes i heu tractat altres temes, com per exemple el del feminisme. Per què heu escollit, Ginan, el tema del feminisme i quines activitats heu fet al voltant d'aquesta temàtica?
Com ha dit la Mia i la Raga, van fer votacions i van prioritzar feminisme i atenció a la diversitat, perquè sentim que és un tema tabú i que es parla en dies assenyalats.
Molt bé. Doncs és veritat, a veure si des de també l'Ajuntament, no? Perquè feu propostes i les traslladeu a l'Ajuntament, ens escolten i podem traslladar totes aquestes propostes que esteu fent al Consell d'Infants cap a l'Ajuntament. Doncs, com escolteu, el Consell d'Infants ha fet tota aquesta feina durant el que portem de curs, encara els hi queda molta més. De fet, ja ha construït un trencaclosques com a símbol del seu treball en grup, ha decidit els seus acords de convivència i ha participat en activitats de construcció de l'Agenda 2030, com ens ha explicat la Regat. Moltes gràcies, noies i nois, Mia, Ginan, Adrián, Bianca i Regat, per explicar-nos una miqueta més el que és el Consell d'Infants. I ara anem a explicar, com deia la Regat, aquest segon bloc de l'Agenda 2030.
Thank you. parlarem de l'agenda 2030, l'agenda urbana i una mica què són els ODS, la qual formen part tot plegat del Prat del Futur, que es construeix de forma oberta i col·laborativa. I per explicar-ho ja es troben davant dels micròfons del Prat Ràdio la Cier García, la Ina Cortés, l'Abril Rojas, la Paula Cames i l'Eric González. Noies i nois, per parlar d'aquest tema ens acompanyen unes expertes, veritat? Qui són?
Són les tècniques de l'Ajuntament i els responsables de la Agenda Urbana i Agenda 2030. Leida i la Cristina Gutiérrez. Com esteu?
Hola, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
Molt contenta d'estar aquí.
Volem començar definint què és l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana de la ciutat.
Vinga, doncs l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana són uns plans de ciutat que proposen fer un seguit d'accions per tal de que la ciutat sigui més sostenible, és a dir, que sigui millor per les persones, que sigui millor pel planeta i que a més sigui un espai o una ciutat on tothom tingui una feina digna, que pugui treballar, que pugui viure, que pugui estar contenta i feliç amb la ciutat.
Què són els ODS? I la ciutat del Prat compleix algun d'aquests objectius?
No? Vinga, els ODS són uns objectius que la ONU, que és aquest organisme d'estats, de nacions, va dir el 2015 que les ciutats per generar un planeta millor havien de complir. Llavors hi ha 17 ODS que abarquen doncs, moltíssims temes, temes de fam, temes de pobresa, temes de benestar i de salut, temes de desenvolupament econòmic, temes d'ecosistemes terrestres, de vida submarina, de desigualtats, d'igualtat de gènere. Hi ha 17 i són molt diferents. I la ciutat del Prat sí que compleix perquè no és que compleixis un objectiu, sinó que treballis perquè el planeta sigui millor en tots aquests objectius. Llavors, a la ciutat del Prat fem molts projectes que van en la direcció de contribuir amb aquests ODS. Per exemple, doncs la comunitat d'energia, no, del Prat, que la coneixeu, doncs genera una energia neta, una energia sostenible i una energia per a tots i totes, no? I això ho té el Prat i està contribuint a l'ODS d'energies més sostenibles. O projectes d'igualtat, perquè les dones i els homes no tinguem els mateixos drets, doncs la ciutat del Prat fa moltes accions en aquesta direcció i també està contribuint d'aquesta forma a l'ODS 5. O temes de millora de la qualitat de l'educació. Hi ha un ODS específic que és educació de qualitat, no? Que això ens interpel·la molt al Consell dels Infants, no? També, doncs hi ha un ODS que treballa perquè l'educació sigui millor no només pels nens i les nenes, sinó per tota la ciutat. Doncs el Prat genera molts projectes, no? d'evitar l'abandonament escolar, de beques i recursos perquè tots puguem estudiar en bona disposició. Doncs tots aquests projectes fan que o conviden a que els ODS vagin millor. Sí? Sí?
Gràcies.
De res.
Com s'estan construint aquestes agendes?
Vale, les agendes no són només una coseta de l'Ajuntament, sinó que és una cosa de totes, no? De totes les veïns i veïnes del Prat. I per tant, el que vam pactar i el que vam acordar va ser fer un procés participatiu on tothom pogués dir la seva i fer propostes de cara a incloure les agendes. Es busca, per una banda, que tothom tingui veu, que tothom pugui participar, que tothom pugui proposar i alhora també generar aliances, perquè no només per complir els ODS de cara al 2030, no només és una qüestió d'institucions, sinó també en el nostre dia a dia un munt d'accions que podem fer perquè sigui tot més sostenible, més ecològic. I en aquest sentit vam fer un procés que va tenir una primera fase de recollida de propostes i ara cap a l'11 de desembre tindrem una segona fase de suport de totes aquelles propostes que s'han generat, les hem avaluat, hem generat unes estratègies i hi haurà una fase en què la ciutadania podrà dir quines són les accions amb les que està més d'acord o que creu que són prioritàries.
Els infants i adolescents també hem participat?
Sí. El que volíem sobretot en aquest procés és que no només fos un procés dirigit a la gent adulta, perquè el Prat del Futur, al cap i a la fi, és el vostre Prat. El dia de demà vosaltres sereu els que sigueu grans i estigueu visquent aquí, i per tant era imprescindible recollir tant la part de joves, d'adolescents i d'infants. En el cas dels joves ho van fer a través d'una jornada específica amb tots els instituts de la ciutat, i en el cas dels infants vam aprofitar l'espai que ja teniu de participació regular, que és el Consell dels Infants, per poder treballar conjuntament amb vosaltres aquestes propostes. Us podem fer una pregunta? Quines són les propostes que vau decidir presentar a les agendes a través del Consell?
Una de les propostes que vam voler presentar va ser ensenyar als avis o a persones grans com manegar la tecnologia o a electrodomèstics.
Fer nous espais per a la gent gran, ja que s'han de mantenir actius, forts i sants. També que estiguin a prop de la ciutat i no tant cap a la platja.
Fer nous espais a les escoles perquè els infants puguin expressar la seva opinió.
Ensenyar als infants l'assetjament escolar i com actuar.
Fer nous espais verds perquè la gent del Prat es pugui relacionar amb altra gent que no coneix.
I em sembla que l'Abril volia preguntar-vos també una cosa més. Repreguntar, no, Abril?
Sí. Quines propostes creieu que podrien millorar l'agenda que no hagin dit ara mateix?
Ostres, ara m'enganxes, aquesta no la tenia preparada, eh? No sé, perquè la veritat és que han sortit 463 propostes en total, que són moltíssimes, que aborden tots els àmbits, i jo crec que ha quedat una agenda molt... Bueno, que quedarà, perquè encara hem de decidir a qui li donem suport, però que quedarà una agenda molt completa i que abordarà tots els àmbits que ens proposàvem. Per tant, no sé què dir-te. M'has agafat.
Alguna proposta, no sé què...
Mira, han sortit poques propostes, és sorprenent, però suposo que també té a veure amb el context de la ciutat, però han sortit poques propostes vinculades a acabar a erradicar la pobresa, amb l'ODS-1. Suposo que és perquè realment el Prat és una ciutat on hi ha una diversitat, però no hi ha una pobresa explícita molt accentuada, i per això no han sortit gaire propostes de l'ODS-1. I potser sí que podríem treballar o fer pensar alguna proposta en aquesta direcció. Però no la tinc,
I jo crec que també és interessant, no?, veure les aliances que es poden generar arrel de tota l'agenda, no? Jo crec que potser no ha sortit molt específicament algun tema d'aliances, de veure com conjuntament, no?, l'Ajuntament, però també les entitats, també les empreses, també com els veïns i veïnes del Prat, com surten. Aquest serà segurament un treball a posteriori, perquè jo crec que és la clau de les agendes, de totes dues.
Ara, quin serà el següent pas per seguir construint aquestes agendes?
Ara el que estem fent és la valoració tècnica per tal de que totes les propostes que hagin sortit doncs realment responguin als ODS, a un clau de sostenibilitat. Això ho estem preparant, ho tenim gairebé a punt, i el dia 11 de desembre comença la fase de suports, que és el primer que tinguem. Quan tinguem fet aquesta fase de suports, on sapiguem quines són les que a la ciutadania del Prat li semblen més interessants, acabarem de redactar les agendes. Ara queda redactar-les i després començarà el procés d'aprovació i de posar en marxa tot el que hem dit. Haurem de buscar les aliances, doncs, si parlem de posar verdes els escocells, no?, de la ciutat a on estan els arbres, doncs haurem de veure com ho fem, no?, i començar a fer projectes petits que posin en marxa tot el que ha sortit a l'agenda. Tenim molta feina per endavant i comptem amb totes, perquè és el que deia l'Èlida, que l'agenda no és només de l'Ajuntament, sinó que totes, no?, podem fer, posar el nostre granet de sorra, doncs quan ens netegem les dents, doncs no deixant l'aigua que corri, doncs anar a comprar productes per la ciutat, portar bossa en comptes de que te'n donin al súper. Tot això suma i forma part del que és les agendes 2030 i l'agenda urbana. Sí?
Jo crec que aquí al Consell d'Infants podreu comptar amb la nostra ajuda i amb la de totes les nostres famílies.
Molt bé, ja ho sabia,
Moltes gràcies, Cèlida Roca i Cristina Gutiérrez, responsables de l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana, per participar en aquest podcast.
Gràcies a vosaltres.
Doncs moltes gràcies a les nostres entrevistades i gràcies també a la Cier, a l'Aina, a l'Abril, a la Paula i l'Eric. Ara ja coneixem una mica més aquest projecte, no?, de construcció de les agendes en el qual ha participat el Consell d'Infants, però no és l'únic, té molts programes i projectes que ara coneixerem i anem a explicar-los amb el següent tema que hem treballat i que han treballat el Consell d'Infants.
Escolta el món a 150 centímetres.
Thank you.
feminisme a les escoles és un tema que el Consell d'Infants d'aquest curs 2023-2024 volen continuar treballant perquè creuen que encara hi ha molt camí a recórrer. Anem a conèixer quines inquietuds tenen els seus membres i per això saludem a la Nadire Susam, a la Inara Giles, a l'Ariadna Mejías i a la Lucía Talavera. Noies, anem a presentar a qui entrevistarem avui, no?
Ens acompanyen membres de les comissions de coeducació de dos centres educatius, la Meritxell Xavaria i Eva Cabanillas de l'Escola Sant Jaume i la Marta Casas de l'Institut Escola Pepa Colomer. Hola, com esteu?
Hola, bon dia. Bé, a veure si podem treure alguna cosa clara aquí.
Hola, bon dia.
Bon dia, molt contentes que ens hàgiu convidat.
A moltes escoles del Prat existeixen les comissions de coeducació. Ens podeu explicar què és això de la coeducació?
A veure, la coeducació té molt a veure amb el respecte, amb respectar les persones tal com són, tinguin el cos que tinguin. Però en aquest cas concret la coeducació té molt a veure amb educar o formar sense tenir en compte el sexe o el gènere que tenen totes les persones.
També tenen un paper molt important les famílies. Sense les famílies la comissió de coeducació tampoc no podria existir.
Sí, pensem que la formació dels nens i nenes, la formació en valors, ha de ser quelcom que estigui de la mà de l'escola i de les famílies. Si no, per vosaltres pensem que és una mica liu, no? Si al col·le us diuen uns missatges i a casa uns molt diferents, doncs al final podeu tenir un cacau mental considerable. Per això creiem que és molt important que les famílies puguin formar part d'aquestes comissions juntament amb l'escola, no?
A l'etapa de secundària hi ha també creades unes comissions lliures a alguns instituts. Què són i quines funcions tenen?
Les comissions liles sorgeixen d'una necessitat de l'alumnat. Les noies, perquè en la seva majoria són noies, tenen la necessitat de dir alguna cosa, de dir quelcom, i llavors ens demanen ajuda. Demanen ajuda al professorat. Llavors, en concret, les dues que jo conec que han sortit de secundària es van generar a partir del 8M. Elles volien dir alguna cosa al 8M, llavors van dir, ostres, com ens podem ajuntar, com podem fer alguna cosa? I d'aquí sorgeix les comissions liles. Funcions, o si les vols dir tu...
És una mica el mateix que a primària, o sigui, hem d'intentar fer arribar a la màxima gent la sensibilització entre iguals i donar què pensar. Totes aquestes coses que ens estan passant al voltant de diferència de sexes que no han de tenir lloc. Per tant, totes aquestes comissions són molt necessàries.
És a dir, si volem fer alguna cosa hem de pensar a on volem arribar. I això, i per arribar aquí hem de reflexionar. Després és molt important la sensibilització entre els iguals. Això vol dir que si alguna de vosaltres veu alguna cosa que no li agrada amb els seus companys o companyes, que pugui dir-li, escolta, això, i li faci pensar. I després, una altra funció de les comissions liles és organitzar els actes o les accions que anem a fer a l'escola en concret, i després si anem fent tacadoli i anem contagiant a la resta de persones que ens envolten, fantàstic.
Des del Consell d'Infants hem proposat crear aquestes comissions a l'etapa de primària. Creieu que seria important que els infants tinguem també aquesta figura?
Sí, i tant que sí. És importantíssim. Contra més petits, encara millor. Penso que a qualsevol edat, la qüestió del gènere, les diferències, no? Els nens des que sou molt petits ja observeu tot el que teniu al voltant. No ens podem tractar com si fóssiu, no? Ah, com és petit potser no se n'adona aquestes coses. Sí, jo penso que sou molt conscients i en tot cas el que hem de fer és adaptar els discursos o les accions que es facin, no? A cada edat on vagi dirigida l'activitat, però és molt important també poder començar l'escola, i tant que sí.
Jo voldria afegir que les necessitats que hi ha a la etapa de primària i les necessitats que hi ha a l'etapa de secundària són molt diferents. Llavors, per això és molt important que hi hagi una comissió lila a primària i una comissió lila a secundària, que en moments puntuals puguin actuar conjuntament, però que normalment les necessitats que teniu són diferents en una etapa i una altra. En el nostre centre el que fem és tenim la comissió lila de primària, la de secundària, i després tenim la comissió d'educació formada per professorat i famílies. Llavors normalment treballem totes paral·lelament, però hi ha moments en què sí que ens ajuntem totes com poden ser el 8M o el 25N per fer accions conjuntes.
També des de primària abordes els temes a tractar d'una manera diferent, perquè no són les mateixes. O sigui, diguéssim, a primària és com si haguessis de posar nom a moltes coses que potser et trobes que no saps ni com ha passat ni què ha passat, i aleshores és molt important posar nom a totes les coses que et puguin passar i saber que tens algú a qui et puguis dirigir. Per tant, a secundària és completament imprescindible aquesta mena de comissions, perquè si hi ha una continuïtat des de la primària ja et trobaràs molt més còmode, ho tens molt més interioritzat i saps que pots comptar amb una xarxa de gent que t'ajudaran passi el que passi.
Aquí les noies estan molt conscienciades, i el Consell d'Infants, no?, està molt conscienciat amb el tema del feminisme, i de fet per això l'han volgut prioritzar, i és un tema que porten forces a Consells d'Infants prioritzant, perquè encara queda molt camí a recórrer i elles ho saben. De fet, aquí tenim un fantàstic grup de noies i saben molt bé el que és. Ara la Nadire ens volia preguntar també sobre aquest feminisme, com el treballem.
Sí, com nosaltres podem treballar el feminisme fora de les dates assenyalades per al calendari feminista?
Doncs mira, jo treballo el meu feminisme personalment qüestionant-m'ho tot. Totes les coses que passen, se'ls hi pot donar una volta, se'ls hi pot donar un caire diferent per ser molt més inclusiu.
Com bé diu la Meritxell, es tracta de qüestionar, bueno, pues gairebé tot, no? La forma com ens relacionem a l'hora del pati, que això s'ha treballat a algunes escoles, no? Com maneguem els espais a l'hora del pati, què estem veient, no? Quin tipus d'oci estem veient a pantalles, sèries, pel·lícules. Penso, el tema de les pel·lícules, per exemple, sempre dona molt de joc, no? Els anuncis, déu-n'hi-do, els anuncis, si ens els mirem amb calma hi ha molt per arreglar encara, no? I després un tema que a mi potser em costa més d'entrar perquè no en segueixo, no? Però TikTok, les xarxes socials, aquestes influencers, no? Que potser les mares estem com una mica fora, però vosaltres les coneixeu més. Aquí per mi moltes vegades hi ha un pas enrere, no? Temes que s'estan treballant i que pensaven que tenien guanyat a la lluita feminista, resulta que ara venen quatre influencers i ens ho volen tirar per terra. Pues déu-n'hi-do. Tot això que potser als pares no hi arribem perquè, bueno, no estem connectats amb aquests temes, vosaltres podríeu ser el mirall, no? Que els digui, mira aquesta persona que està dient a xarxes, no? Mira aquest discurs que a mi no em sona bé. Penso que a tot arreu ens hem d'estar sempre preguntant si això està bé, si no està bé, si és igualitari, sobretot.
I jo concreto una mica més, crec que hem de trencar amb els estereotips que us podeu plantejar vosaltres cada dia quan us diuen o quan escolteu, ostres, això és de noies, això és de nois, a dir, ei, un moment, això és de noies què vol dir, això és de nois què vol dir, això una, i després podem començar per casa, veure què fan les mames i els papes a casa, com es distribueixen les tasques domèstiques, la cura de vosaltres i de les persones grans, qui les fa, qui no les fa, i llavors començar a reflexionar per aquí i fer-los reflexionar amb elles i amb ells. I després una cosa molt important també jo crec que és el llenguatge inclusiu, que no parlem sempre en masculí genèric, no? Els nois o els professors o... Comencem a incloure les dones, perquè és important que visibilitzem a les dones i en el llenguatge també es visibilitza les dones, llavors que les tinguem en compte i parlem o en paraules genèriques o que diguem a les noies i als nois, i això també, si ho anem fent, es va convertint en un atacadoli i la gent que ens envolta ho acaba fent servir també.
Dins de les aules, trencant una mica amb aquests currículums que s'han de complir a les aules i trencant una mica amb aquestes dates assenyalades que és molt important seguir reivindicant, com el 8M, el 25N, com s'està treballant i com caldria seguir treballant per trencar amb aquest currículum i que prioritzin aquest tema.
Bueno, nosaltres, per sort, a la nostra escola estem començant a dintre de les aules, estan bastant conscienciats i sí que es treballa el tema. Fem tallers de vegades, bueno, fan xerrades. Clar, dintre de tot el que la poca màniga que puguis tenir ampla dintre de l'aula, pues, intentes fer les màximes coses possibles. Però sí que és veritat que bueno, aquestes coses donen la sensació que està com molt arrencant, que degut a la pandèmia va haver-hi un parón molt gran i s'està tornant com, no sé, com que costa que la gent es torni a reenganxar una altra vegada. Però bueno, això és una mica també el que deia, amb el suport del professorat i amb direcció, doncs, bueno, si anem fent trobades i ens anem posant una mica unes fites, intentem arribar, però totes aquestes coses la veritat és que costen una mica dintre de les aules. A banda, jo crec que hi ha molts infants que venen ja de casa amb unes idees molt preconcebudes i les perpetuen a dins de l'aula. I aleshores la tasca, ja no nostra, perquè no podem fer res nosaltres des de fora com a pares, o sigui, si jo per més que tingui un fill i li dic que aquest comportament no ha de ser, si dintre de l'aula aquest comportament no està ben vist i està ben vist un altre, les majories al final són les que acaben guanyant. I el que hem de fer és trencar aquestes majories, o sigui, fer que les majories siguin les altres i no les dolentes, entre cometes. Bueno, no ho sé, des de l'escola la veritat és que fem el que podem.
Està tot molt establert.
De totes maneres, en el currículum ja està contemplada la coeducació, llavors jo crec que sí que és important que les famílies que estem més conscienciades amb això pressionem una mica al centre perquè aquest tema també es tingui en compte, perquè ja es té en compte en el currículum, llavors que anem treballant en aquest sentit, no? De que es tingui molt present perquè és un tema transversal, al final és igual, tu pots estar treballant mates o geografia o el que sigui i es dona alguna acció o algun detall a la classe que et permet treballar la coeducació, perquè hi ha alguna història entre dues persones i tu allà ja la pots treballar. Si tu poses les ulleres liles que diem sempre, en tot moment les portes posades, qualsevol moment és bo per treballar la coeducació.
Sí, i un tema, per exemple, que m'ha cridat l'atenció, no?, és a la nostra escola, com he anat veient que el currículum han introduït referents femenins, que per exemple no s'estudiaven quan jo estudiava, no? Una cosa tan senzilla com una classe de plàstica d'infantil, no sé si era P3 o P4, aquesta artista és la Yayoi Kusama. La Yayoi Kusama ja era artista quan jo era petita, però mai a la vida, en una classe de la meva escola, van parlar d'artistes femenines, i ara sí, no? Els currículums es van actualitzant, van introduint aquestes referents femenines, i jo penso que això doncs és un avenç molt gran, per exemple.
Doncs noies, teniu alguna pregunta més? Alguna cosa que voleu afegir que esteu treballant del feminisme en el Consell d'Infants?
No.
Doncs anem a acomiadar les nostres convidades, no?
Moltes gràcies, Meritxell Chavaria i Eva Cabanillas, de l'Escola Sant Jaume, i Marta Casas, de l'Institut Escolar Pepa Colomer, per passar pels micròfons del Prat Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins
aviat. Sí, gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies, noies. Ja seguim treballant.
Doncs molt bé, Nadire, Inara, Ariadna i Lucía. És molt important donar visibilitat a temes com aquest i de fet l'esteu treballant des del Consell d'Infants. En definitiva, moltes gràcies a totes les membres del Consell d'Infants que poseu el vostre granet de sorra per millorar la ciutat del Prat. Nosaltres ja ens acomiadem avui. Moltes gràcies, noies. Anem a acomiadar aquest primer podcast de El món a 150 centímetres. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica. Ens ha acompanyat el Pico Stilo, a la conducció del programa ha estat al capdavant la Mia, la Ginan, l'Adrián, la Bianca, la Regat, la Sier, l'Aina, l'Abril, la Paula, l'Eric, la Nadire, la Inara, l'Ariadna i la Lucía. Tots aquests membres són els del Consell d'Infants. I avui qui us ha parlat, Laura Prillé-Rejón. Recordeu que podreu recuperar aquest podcast dins la pàgina web del Prat.Ràdio a l'espai del Prat Ràdio Més. Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.
Escolta el món a 150 centímetres.